Les vies de so de la Blanca Aranyó a la producció i de la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Dos terroristes morts i diversos ferits lleus, entre ells 5 policies, i també una gossa policia morta quan entrava en un dels edificis escorcollats, és aquest el balanç provisional d'una important operació policial avui al nord de París per intentar capturar el presumpte cervell dels atemptats comesos divendres passat, el belga Abdelhamid Abaoud. De moment, però, no s'ha assolit l'objectiu, tot i que aquesta i altres operacions permetran a les forces de seguretat obtenir molta informació valuosa. Mentrestant, segueix la incertesa sobre la possibilitat que França rebi ajuda d'altres països en aquesta guerra. Una paraula, guerra, que ha tornat a utilitzar avui el president francès François Hollande en una trobada amb milers d'alcaldes de tota la República. El problema d'aquesta situació tan convulsa a França i a tot el món i amb un perill tan gran per a la seguretat de tothom, és sobretot el fet que els bombardejos i les respostes violentes a Síria o allà on sigui generen encara més violència. Serà difícil tornar, tal i com estan les coses, a una situació pacificada quan un grup terrorista, que es diu Estat Islàmic, fa saltar pels aires ja no només edificis i persones, sinó el que és més problema de fons, el mateix valor de la vida, que no té cap sentit per ells. Caldrà tornar a construir per al nostre món un futur en què les armes i la destrucció no tinguin el protagonisme que han tingut fins ara, però no només en aquests últims anys, sinó des de fa moltes dècades. Probablement no hi ha més remei, ara, que intentar frenar o reduir la força d'Estat Islàmic, però el problema és més de fons, com dèiem, perquè els dirigents internacionals han practicat massa darrerament una globalització mal entesa, que és la globalització de les armes i la destrucció com una via per aconseguir no sabem què. Saber que es pot acabar amb aquesta dinàmica és bàsic per mantenir una certa esperança. Ens acompanyen per comentar l'actualitat avui Sònia Sierra, diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, gràcies.
També és amb nosaltres Ignasi Arbussà, metge i consultor sanitari. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I completem les presentacions saludant Pere Pardo, director executiu de Beques Universitàries de la Direcció d'Universitats de la Generalitat. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Ho he dit una mica llarg, però és així, no?
Sí, ho diem al gaur i tanquem-ho tot.
Els directors generals i directors executius...
Executius.
Sí, no es diuen en funcions, en aquest cas, no? Diguéssim, en funcions són els consellers i el president.
Sí, exacte.
Tot i que tota l'estructura del govern està en funcions.
Això sí. Tots en funcions.
Sempre estem en funcions, no? Quan es treballa. Però bé, deixant de banda les anècdotes, senyors, tenim una situació d'alarma internacional molt important arran dels terribles atemptats de divendres a París, amb preocupació per la seguretat, amb operacions policials que han estat molt arriscades, aquesta d'avui, amb tirotejos, amb situació bèl·lica. El president francès ho diu clarament i fa una crida a la col·laboració internacional. Tot plegat és, no sé si diu un trencaclosques o una situació molt, molt complicada. Què en pensen, senyors? I fent-nos ressò del que és com a anàlisi l'impacte d'aquests atemptats.
Clar, és que el problema és que el terrorisme, qualsevol tipus de terrorisme, evidentment és esfereïdor, no? Però el d'Estat Islàmic arriba a uns nivells, no? Matar les persones, evidentment, atemptada contra la vida és el pitjor que pot haver, però també hem vist coses horribles com destruir monuments que són patrimoni de la humanitat, que portaven allà, no sé, 3.000, 4.000 anys, i ells van i s'ho carreguen. És una cosa absolutament irracional que no podem entendre de cap de les maneres. I a més, com deia vostè, ni tan sols respecten la seva pròpia vida, la manera d'enfocar és molt complicada, perquè no tenen por de res. Fan un tipus d'atemptat absolutament arriscat perquè ells els és igual la seva vida. Perquè vaig llegir fa unes setmanes, abans d'això de París, una conversa que es va gravar d'un terrorista parlant amb la seva dona, i la dona s'estava acomiadant, no? I la dona li deia, home, però m'estàs dient coses una mica greus. I ell deia, no, però quan jo mori, feu una festa perquè Allah estarà content, que estaré al seu costat. Clar, són maneres de pensar que són molt complicades. Llavors, no sé quina és la solució, perquè és molt, molt difícil, però segurament passa per actuar units. tota la ONU, abans deies que era una mica tancaclosques, si cadascú tira per una banda, penso que serà més complicat de solucionar una cosa que ja és molt complicada. Llavors jo penso que ha de passar per una acció conjunta de molta, de molts països i decidida, i sobretot que sigui el menys problemàtica possible per la gent que està vivint a Síria, també. Que no oblidem que estan fugint del que nosaltres ens va horroritzar aquest divendres a París.
Sí, sí.
És el que estan fugint, i de coses segurament encara pitjors, no?
Això, elevat a gran escala en alguns casos,
perquè
Síria porta 4 anys de guerra, amb centenars de milers de morts ja.
Per això, que és el que estan fugint precisament d'això, no? Uh-huh. I ara es poden trobar que encara els tanquen més les portes, perquè a més passen de ser víctimes a ser sospitosos, no? Llavors, bueno, tot plegat és una mica...
Sí, sí. Complicat, per dir-ho d'alguna manera senzilla.
Suau, no? Per dir-ho d'una manera suau.
Senyor Pardo.
Sí, a més, el que, tal com deia la Sònia, i el que més em fa por i em posa els pèls de punta és veure un tipus de guerra, un tipus d'acció que trenca tots els esquemes que havíem tingut fins ara a la ciutat occidental. Diuen que a la guerra no hi ha regles, sí, és veritat, no? Però aquesta gent ens destrossa en tots els àmbits, en el sentit de que trenca els esquemes i és difícil de preveure'ls. Llavors, a més, s'hi afegeix això que, a més, llegir, escoltava, em sembla, una ràdio que deia que tota la gent que s'ha immolat, tots els terroristes que s'ha immolat, abans havien pres drogues, com per poder-se immolar. El sentit és... Estem entrant en una espiral o en una manera de fer la guerra que jo... Vaja, no... Ha de canviar molt, i a més no hi ha regles. Vull dir, te'ls pots trobar a qualsevol lloc o a qualsevol moment. No hi ha res que et pugui dir on t'estan, si a davant o a darrere. No els tens al mig, no els tens al mig. Clar, és una sensació... Jo ho parlava amb la meva filla aquest matí, no? I em deia... I em feia la reflexió i li deia, dic no tinguis por, però... Ara penso, li dic que no tinc por. I penso, li dius convençut? I penses, clar. Home, doncs... És que no saps on t'estan. I, a més, aquest cap de setmana hi havia la trobada del grup Sant Jordi,
sí,
que hi havia Justo Lacunza, un pare missioner blanc de Marrés, que en sap molt del tema, i deia que una mica... I, clar, la trobada va canviar molt perquè justament havia passat els atemptats de París, sí, i, per tant, l'enfocament va ser totalment molt diferent del que volíem ser, no? I parlava que... És que l'islam, el cap... islamistes i l'Estat van junts, per definició, de la mateixa religió. D'ells.
És una teocràcia, el problema és una teocràcia.
Com t'ho trenques? És diferent quan parlem del cristianisme o amb l'Estat que té, que pots demanar un Estat diferent. En canvi, allà van junts, agafats a la mà.
Però l'islam, ben entès, no és aquesta...
No, per això deia, diu, deixin estar l'Alcorà. Deia el govern, deixin estar l'Alcorà. L'Alcorà és una religió.
Clar.
La religió musulmana és una cosa. L'Estat és diferent. És a dir, tot el que fem la ciutat occidental de separar estat amb religió, els països aquests encara no l'han fet.
Mm-hmm. Més, hem de recordar que el que més víctimes ha cobrat aquest terrorisme islàmic és precisament en persones musulmanes.
Sí, sí.
El major nombre de víctimes són musulmans.
Sí, sí, ells entenen que la seva concepció islamista és d'una determinada manera, i tothom que s'hi surt, que se surti d'això, siguin musulmans, siguin cristians o siguin sense religió, mereixen la mort, segons
fet,
són infidels, diuen,
sí,
ells.
Sí, de fet, de les moltes coses que he sentit i he llegit els últims dies, hi havia una que deia que només el 10% de les persones que entraven en aquest terrorisme islàmic tenia a veure amb la religió, eh? Mm-hmm. Que en molts casos, buscar adrenalina, buscar una sortida millor perquè els paguen molt...
També moltes vegades perquè les societats occidentals no han sabut canalitzar i organitzar bé aquesta diversitat, mm-hmm, que tenim, també s'ha de dir. El mateix primer ministre francès ho havia reconegut al gener després dels atemptats a Charlie Hebdo.
Les paraules són del CIDOB, que jo penso que és una institució prou reconeguda, sí, i d'estudis prou seriosos com per prendre aquestes dades. Vull dir que no ho vaig sentir pel carrer, no? Que hi ha un estudi al darrere, i és interessant, clar, veure això que ha passat amb persones que han nascut, o que fins i tot són de segona i tercera generació de França o de Bèlgica, no?
Mm-hmm. Bé, senyor Arbusa, perdoni.
Jo, jo escoltava amb atenció, no? I la veritat és que la idea que em venia és que el que estava sentint del que vosaltres expressàveu, del qual estic totalment d'acord, a més, és un escenari medieval. O sigui, el que estem és en un escenari que ens retrotreu 700 anys enrere, quan realment les guerres eren guerres de religió, també eren de contesta, de conquesta, perdó, però eren guerres de religió, en la qual no hi havia aquesta separació entre el que era l'Estat com a administració del govern i la religió per una altra banda, sinó que ens trobàvem, i passava amb la religió catòlica, i passava també amb l'Islam, també en aquella època, eren guerres de religió. I recordem que en aquell tipus de guerres, una de les estratègies és l'estratègia del terror. Del terror absolut, en el sentit de dir què és el que realment més tem el contrari, què és el que li aniré a fer perquè realment s'acovardeixi i tiri cap enrere. Llavors, ara ens trobem amb una civilització, l'occidental, molt evolucionada, probablement doncs, hem guanyat llibertats, i hem guanyat democràcia, i hem guanyat molts aspectes importants, però la pell se'ns ha fet fina. Perquè el mateix que va passar el divendres a París, quasi et diria que una certa quotidianitat està passant en el si d'allà on estan els conflictes. L'Iraq, quantes vegades hem sentit, i potser ja no és ni la primera notícia que surt en les nostres notícies, de que algú ha estallat una bomba i s'ha carregat a 50 persones que voltaven per allà, no?
Ahir a Nigèria, més d'una trentena de morts en un atemptat suposadament comès per Boko Haram, que és una altra de les organitzacions terroristes.
No, jo crec que el que estan cercant és l'acovardiment d'una societat benestant, rica, i temerosa de perdre allò que té. I el valor de la vida en el món occidental és un valor totalment diferent al que poden viure's en una societat menys desenvolupada que la nostra. I això és una de les claus, que t'ajuda una miqueta a interpretar què és el que està passant, no? Per altra banda, dius, bueno, i quines són les vies de solució possibles? Doncs probablement aniríem amb la línia que deia la Sònia. Primer, una actitud que sigui rigorosa i que sigui única. El que no val és que França ara s'ajunti, diguéssim, des de l'estratègia militar amb Rússia, quan el que tenia que ser és Europa que actua. I actua amb una sola veu, i actua amb una sola capacitat d'exercir força.
És la mare del tot. Europa què fa? Perquè sempre estem igual.
Clar, sempre estem igual.
Deia el ministre, no sé com, no li diu ministre, però era el responsable de defensa americà, diu, aquest conflicte no costarà més morts americanes. En principi, quan deia no aniríem allà, perquè és que al final els Estats Units treu les castanyes del foc a tothom. Mm. Ens la va treure a Bòsnia. Vull dir, fa 3 dies, eh? Vull dir, és quan a Occident li toquen... A Occident, quan i a Europa ens toca la mort al costat, és quan reaccionem. Mm-hmm. Però al llac Txad hi ha un missioner que explica que aquesta por és la que tenen cada dia.
Cada dia.
Hi ha un missioner basc que cada dia diu... Cada dia tenim aquesta por. I ens maten a 10, 15 diaris. Mm-hmm.
Clar, és que les persones que fan una travessia arriscant la vida com fan els sirians per marxar del seu país és perquè el que deixen al darrere és pitjor.
És pitjor, està clar.
Fiquen un nen petit a una barca totalment precària i intenten salvar la vida. Vull dir que has d'estar molt desesperat per fer aquest tipus de coses. És evident que aquestes persones estan fugint de l'horror. Per això deia abans que, clar, el que em fa por és que aquestes persones que estan fugint d'això acabin sent sospitoses precisament del que estan fugint, no?
Hi ha alguna manera d'aturar la guerra de Síria? Clar, tenint en compte que l'Estat Islàmic controla territoris sencers dintre de Síria i també altres països propers, això complica molt una solució tutelada internacionalment.
Malauradament, sembla que les estratègies, com a mínim, que semblen que des d'Europa s'estan establint, és la d'acceptar que el govern sirià que no és demòcrata i que té a les seves esquenes també molts assassinats i moltes morts, realment sigui el punt de referència que permeti, en tot cas, estructurar un exèrcit de terra que pugui, d'una forma o una altra, fer front a l'Estat Islàmic. Què vol dir això? Doncs que estarem apoyant un dictador. Una cosa que en el seu origen semblava que era el motiu del per què s'encetava una guerra, que probablement amb fons i armes provenents d'Estats Units i de la pròpia Europa es va donar força a la contra que anava a intentar derrocar el que era el govern establert a Síria, ja resultarà de que donarem força al dictador perquè aconsegueixi posar, diguéssim, la força humana en el territori que permeti combatre sense lesionar, diguéssim, excessivament els interessos europeus, que intentarà bombardejar selectivament, doncs intentar que això sigui la força d'exèrcit de terra que intenti guanyar aquesta guerra. És una estratègia perillosa, perquè el que no estem resolvent és el problema essencial continuarem tenint un cop aquesta guerra s'hagi acabat. I és difícil pensar que aquesta guerra acabi neutralitzant a aquest exèrcit invisible que tenim introduït en tota la nostra societat. Per tant, és molt difícil. Ha estat molt difícil que aquí mateix, en el nostre estat espanyol, ETA hagi abandonat les armes. Imagineu-vos això en tots els països europeus i en una xarxa que està, a més, suportant-se per una teòrica ideologia religiosa. Jo crec clarament que és molt difícil.
De fet, les religions, ho han dit els últims papes de l'Església Catòlica, altres líders religiosos, no haurien de servir mai més per provocar la guerra. És a dir, hi ha un intent d'aïllar els violents a nivell religiós. Això també és important recordar-ho. El problema és que quan hi ha gent amb ganes de matar, sigui per utilitzant el nom de Déu, com deia Francesc l'altre dia, o sigui utilitzant altres excuses, està mostrant una perversió màxima, és clar, la capacitat de matar.
Insisteixo, és que a més han matat han estat musulmans.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Musulmans que creuen legítimament a Alà i que fan la seva vida, i aquests han estat les principals víctimes.
Aquí una mica ens obliga la situació actual a pensar en el problema del xoc de civilitzacions, del que s'ha fet en anys passats d'intentar exportar les democràcies occidentals a països del Pròxim Orient. Tot això mereixeria una reflexió important, perquè, clar, no és el mateix el que es pot entendre per llibertat i per diversitat a Catalunya, Espanya, Europa, o a països com Síria, l'Iraq o Turquia, fins i tot.
Jo l'altre dia comentàvem que si ens remuntem una mica a la història, on hi ha el desequilibri inicial de tot això és la invasió de Rússia a Afganistan.
L'any 77.
Allà comença una mica el desajust de l'Orient Mitjà i de tota la participació, la col·laboració occidental en aquest món, que en el fons el que ha fet és pervertir-ho, és anar creant un talibán per anar a contrarrestar el poder rus, llavors aquest mateix talibán són els que t'ataquen i et maten a tu, una situació extrem orient... o Terra Santa, que és d'alguna manera no acabem mai de rematar-ho. I jo, tal com deia l'Ignasi Arbussà, és, home, penso que, i potser ho dic molt fredament, no és el que jo voldria, però sí que arriba un moment que potser has de demostrar que les primaveres àrabs han fracassat, menys Tunísia, potser, però li ha costat un preu molt alt en terrorisme, també.
Sí, sí.
Després, potser hauríem de mirar d'estabilitzar Síria defensant un dictador com va ser l'Assad i començar... El que està clar és que Europa i el món no pot pensar que aquell és un problema d'allà i que no vindrà aquí. Al final, el problema d'allà acaba sent el nostre problema. També, algunes vegades em faig l'autocrítica i penso de que l'armament que es fa servir a Síria, que venem nosaltres, al final, acaba costant vides a casa nostra, indirecte o directament, però aquesta vegada ha costat indirectament, i que hem de pensar, i hem de començar a pensar i prendre decisions responsables a Europa. El món occidental ha de prendre... Jo penso que ens toca prendre-hi part. No és el que jo voldria, potser, i molts oients suposo que també deuen pensar no és el que voldria.
Ens però, estem resignant a tenir una dinàmica de guerra.
Però si no... és que hem d'intervenir, hem de buscar el mal menor. El mal menor per mirar de salvar la millor vida. El que no podem deixar és que una guerra de Síria duri 4 anys sense que ningú de la comunitat internacional s'hi fiqui. Això ha produït molts exiliats, com deia la Sònia, que, clar, són gent que ha deixat allò cansats d'un camp de refugiats, ja no tenen esperança, i l'esperança és passar el mar Egeu i venir a Europa. I passi el que passi. Però fugen d'això, clar... Sí, sí. D'alguna manera els hem portat cap aquí. Llavors, jo penso que hem d'intervenir. No ho sé com. Si una força multinacional... No ho sé com, però sí que s'ha de mirar aquest califat. És un resultat de tota una sèrie de polítiques internacionals mal portades.
O sigui, jo m'agradaria...
Això no soc analista, però...
No, però... Jo veig que hi ha com dos problemes diferents que s'ajunten. D'una banda, és tot el problema internacional, que és molt, molt complicat, i si no fos molt complicat potser ja estaria resolt, però com és molt complicat no s'ha resolt. Però d'altra banda tenim, en el cas concret de París, unes persones que han nascut a París, que en molts casos són fills ja, i potser fins i tot nets, de francesos, que han tingut les mateixes oportunitats que he pogut tenir jo, per generació, que han pogut tenir una educació gratuïta a França, que han pogut accedir a serveis socials, i finalment opten, a més són persones molt joves, opten fins i tot per arriscar la seva vida per una cosa que realment... Clar, no han viscut els problemes que pot viure una persona de Síria o d'Afganistan. És que han viscut una vida molt més semblant a la que he pogut tenir jo. Per què acaben en aquest extrem? Hi ha alguna cosa pel camí que se'ns escapa, no? Ara veia que la Generalitat ha decidit que els professors han d'intentar detectar, no? Clar, jo que he estat molts anys professora, em fa una mica de por perquè cada cop es va carregant més els professors de responsabilitats per les que ningú no t'ha format mai, no? Llavors, però clar, hi ha alguna cosa que passa aquí, no?
Que no, però jo crec que no. El dibuix que feies probablement té una part important de realitat, però jo crec que en el context exacte de lo que és París i el seu entorn metropolità, la realitat no s'ajusta ben bé, aquest dibuix. Jo crec que a Lavalier ja ho hem vist altres vegades, i no per temes vinculats a l'islamisme, sinó en temes més vinculats al que seria més racisme, en tot cas. Mm-hmm. Hi ha hagut revoltes i revoltes...
Manca d'integració de les comunitats immigrants.
Perquè realment, tot i que el sistema sembla que garanteixi, en realitat no donen les mateixes oportunitats.
Sí, això és cert. He dit les mateixes oportunitats i és veritat que no són les mateixes. Això és cert. En el cas de França, el cas de Bèlgica no el conec tant. Però en tot cas, vull dir, per moltes situacions de racisme que hagin viscut i tal, no és una situació desesperada. No és la situació, per exemple, de la Malala, que va viure. Llavors, fins al punt... Jo puc entendre una revolta, com la de les Banliers de fa uns anys, no? Per ràbia, tal. Però estem parlant de persones de poc més de 20 anys que es posen una bomba per explotar-se a si mateixos. Per molt dura que hagi estat la seva trajectòria, em sembla difícil de justificar. Hi ha alguna cosa que crec que s'escapa, no? Que se'ns escapa i que s'ha intentat posar. I és veritat que a París han fet molts guetos, que afortunadament... Penso que a Espanya ho hem fet una mica millor, no? S'ha barrejat més la cosa.
Probablement, sí.
Sí, possiblement, o també perquè no n'hi ha tants, com, per exemple, hi ha hagut a França. A França hi ha molts anys, i porten molts anys amb molta immigració.
Sí, és veritat. Però aquesta idea tan de gueto, tan aïllada...
No... Hi ha parts que sí, jo no sé, potser no tant.
Aquí és veritat que hi ha barris que hi ha més immigració, però... Jo, no és el concepte com a França.
Pues que jo li volia dir una cosa.
Sí.
Jo, el contacte que he tingut amb ells algunes vegades...
Qui és amb ells?
Quan els musulmans, residents aquí... Ho dic perquè algunes vegades he fet alguna conferència a estudiants musulmans de l'OPC, algunes vegades he anat a algun centre islàmic a fer una conferència sobre beques. Algunes vegades tinc la sensació que ells no se senten d'aquí. I tot i que ho intentes, hi ha una frontera que costa molt arribar-hi. Per exemple, ells tenen el cap de la religió musulmana a Marroc, és el rei, que diuen que per tradició és descendent del profeta.
Sí, sí, és una monarquia teocràtica, en aquest cas.
El rei de Marroc ha fet una xarxa de federacions i d'entitats islàmiques arreu de l'estat espanyol, de Catalunya, de França, de tot, en general, de tot allà on tenen immigrants del Marroc, per mantenir el contacte, per no deixar aquesta relació. És a dir, quan algú et ve de fora, per exemple, et ve un dominicà, l'arrel és la família, i quan l'ha trencat ja se sent d'aquí. Aquesta gent no es deixa de sentir-se mai membre d'una part. Tinc la sensació aquesta, no ho sé.
Per exemple, que potser no està malament.
M'explicaven que el responsable d'afers musulmans a Alemanya no és un alemany, és una persona decidida pel govern turc.
és el pacte que va fer Alemanya, quan la immigració turca va anar allà. És curiós, és a dir... Sí, vull dir, tenim molta part de culpa, però tanta culpa...
No, no, però jo no dic...
Hi ha hagut...
Jo no he parlat de la paraula culpa, eh? No. Jo dic que hi ha alguna cosa que se'ns escapa i que s'hauria d'analitzar. Jo no he parlat de culpables en cap moment. I jo que,
No serà que jo he sentit aquests dies bastanta gent
sí, però
que diu
no,
la culpa
no
nostra
cas,
i penses
no,
al final...
No, no és el meu cas, no.
No, dius, ostres, sí, potser hi ha alguna cosa que falla, però també jo vinc com un poble que és Barberà del Vallès i hi ha molta joventut que està aturada. I al final dius, és que no puc... Sí, perquè molts et diuen, no, perquè aquesta gent emigrant no tenen possibilitats. Hi ha molta gent de 19 o 20 anys que, pobres, els veus al matí allà al carrer, al banc.
Jo, després, jo també he treballat molt amb persones musulmanes i com a tot arreu hi ha de tot.
Sí. Ja.
I també hi ha persones que són magrebines i que no són musulmanes. Uh-huh. I persones que són musulmanes amb un nivell més o menys alt de... Sí, com t'entreguen, no? Mm. Llavors, i ara tot, jo he conegut persones que és veritat que sembla que sempre són d'allà i altres que no, que se senten més d'aquí. I hi ha tot el que sí que és veritat, que en el cas de les persones que són molt creients de la religió musulmana, com no tenen, que dèiem abans, aquesta separació d'estat i religió, clar, per ells, ho explico d'una manera molt simplificada, no? La seva llei, si entra en contradicció la seva llei, la xària, amb les nostres lleis, per ells és la seva.
Primordial. Això està claríssim, sí, jo crec.
I això és una font de conflicte.
Jo crec que és una lectura molt, molt correcta. Mm-hmm. Sí, quan tu consideres que escolti, són els nostres 10 manaments van per sobre de qualsevol altra de les legislacions que l'Estat pugui imposar, doncs tu faràs cas allò que consideris que és la llei que et regeix a tu, no? I et saltaràs les altres, en tot cas. No?
Bé, moltes qüestions que van sortint avui en la nostra anàlisi de l'actualitat. Recordem, amics oients, que avui compartim el mirador amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà, amb la diputada de Ciutadans del Parlament de Catalunya, Sònia Sierra, i amb el director executiu de Beques Universitàries de la Generalitat, Pere Pardo. De l'operació d'avui, algun comentari volen fer? Hi ha hagut informació important que pot sortir d'aquesta acció policial, amb mort dos terroristes, han quedat ferits alguns policies i es continuen fent escorcolls.
Jo crec que aquesta investigació fa molt temps que dura i, per tant, probablement la policia i els serveis d'informació deuen tenir molta informació sobre aquests col·lectius que poden radicalitzar-se i entrar en via de violència, i que el fet dels fets del divendres a París el que ha fet és que, d'una forma o una altra, operacions que potser haguessin quedat sumortes i que poc a poc haguessin anat progressant, el que han fet és precipitar-les. I això em recordo una miqueta aquell que detén el petit traficant de droga, no? I no aquell que és el que realment està movent les grans masses de droga d'un país a un altre, no? I, per tant, a lo millor aquestes són petites accions que el que faran és amputar la base més baixa, diguéssim, del que seria l'estructura, i, per tant, probablement el que quedarien lliures, en tot cas, d'objecte d'enfoc, serien aquells que realment són els que pensen les accions. Uh-huh.
Bé, ens quedem
una mica, no, jo diria que sí, però el que potser entraran i se n'adonen és que tinc la sensació que és com una gran xarxa barrejada entre els mitjans de comunicació, les xarxes socials, que es mouen d'una manera que no sé fins a quin punt poden tallar d'arrel això, no?
Vull dir,
però el que sí, potser és el moment de que potser agafem tota la consciència de que la cosa no va en broma i que ja potser hauríem d'haver-ho pensat fa temps, eh? Potser, però... Perquè fa poc, ahir tornava a mirar les imatges de Charlie Tó, i, home, aquell senyor rematant un policia al terra... Mm. Clar, dius, potser no hauríem d'haver reaccionat... Cert que els estats han reaccionat, eh? Però que la cosa va... En sèrio, no per pànic, sinó que potser hem de prendre mesures, etc. Però potser, més que buscar els culpables aquí, que també... començar a solucionar-lo de Síria. O Orient Mitjà, que em sembla que és una responsabilitat europea, o si més no, permeteu-me, de tot el que és el món occidental.
Hi ha alguna... Sí, no. Jo preguntava si hi ha alguna possibilitat que els qui formen ara Estat Islàmic amb aquestes pràctiques terribles d'assassinat i violència puguin canviar d'alguna manera o puguin renunciar a aquestes pràctiques, encara que fins i tot aconseguissin controlar Síria.
Però per l'efecte que potser sí que per la força de les armes alguna cosa es podrà limitar, jo crec que de totes maneres serà difícil.
Si ho poden fer per la seva iniciativa.
Jo crec que el resto serà l'esprit sant, eh?
Sí. Bé, doncs... El canvi dels cors, no? S'ha de tenir una fe molt gran.
Molt gran.
Bé, doncs seguim amb el director executiu de Beques Universitàries de la Generalitat, Pere Pardo, amb la diputada de Ciutadans del Parlament, Sònia Sierra, i amb el consultor sanitari Ignasi Arbussans. Queden 5 minuts escassos per parlar una mica de l'actualitat política a casa nostra, que està una mica marcada pel silenci i la manca de novetat sobre el que pot ser la investidura d'Artur Mas, que va fracassar en el primer debat, amb dues votacions. Què pensa la senyora diputada?
Jo estic una mica perplexa, no?, de les coses que estic veient últimament, com des de Convergència, d'una banda sembla que han aturat ja el procés, i d'altra banda les coses que diuen de la CUP, que fa dos dies semblava que la CUP eren fantàstics i volien pactar amb ells, i ara diuen coses... no sé, potser una miqueta gruixudes, i jo estic, crec que com moltes persones, estic una mica perplexa de tot el que està passant, tot plegat. De fet, ara estan reunits en aquest moment, no sé si...
Sí, l'executiva d'Esquerra Republicana s'ha reunit. Sí, sí.
Que estan molt calladets i no sé...
Han demanat avui generositat a la CUP, sí, sí, i que es puguin facilitar la investidura de Mas. Però, vaja, la situació és complexa perquè també hi ha hagut algunes veus internes que pensen que fins i tot un mal menor poden ser les eleccions. Ho hem sentit. O almenys esperar a les eleccions espanyoles del 20 de desembre.
Jo crec que si mirem una miqueta la trajectòria, i no podríem dir històrica, perquè aquí el temps corre tan de pressa i els fets passen tan ràpid que realment estem parlant de la setmana passada i sembla que realment tinguéssim que escriure un memoràndum llarguíssim, no? Convergència, jo crec que va fer tot allò que podia i probablement quelcom més per intentar arribar a un acord que permetés la investidura del president Mas. Finalment s'ha trobat en una posició enrocada, jo crec que per part de la CUP, i realment quan t'aboquen a un diàleg en el qual és impossible arribar-hi a cap tipus d'acord, doncs finalment tens que mantenir la teva posició i tens que acabar dient, escolta, jo he arribat, he fet tot el trajecte fins a arribar a la meva línia última, i si aquesta ja no hi és, no em demani ni em posi sobre la taula les 53 condicions més, que és una de les coses que sembla ser que la CUP mantenia, no? Per tant, jo crec que realment, o realment això es desbloqueja d'una forma relativament espontània, en el sentit que la CUP faci una nova reflexió i entengui de que poc aporta al nostre país el fet de que realment anem dirigits a unes eleccions anticipades, a unes eleccions del mes de març, i si aquesta reflexió no es produeix, doncs hi anirem, no? Hi anirem i ja veurem què passarà, perquè en tot cas veurem a veure com es fa. El silenci d'Esquerra Republicana jo crec que és simptomàtic, i caldria analitzar-lo més en profunditat, no?
Veurem què surt d'aquesta reunió que es fa aquesta
tarda. Jo crec que ha entrat poc en posar-hi greix, diguéssim, a el que seria aquest diàleg, i finalment el que sí que em sorprèn una miqueta és que sembla que el procés no és que s'hagi abandonat. Sònia, no s'ha abandonat.
No sé què ho sap, la senyora Sierra.
El que sembla és que ha canviat una miqueta de clau. El diàleg amb el qual estem sentint manifestacions dels polítics de Junts pel Sí ha canviat una miqueta, estem parlant de retrobar camps de diàleg i probablement un cert moment de reflexió fins passades les eleccions del 20 de desembre. Però la clau sembla que m'ha modificat una miqueta. La música sona més suau, en tot cas.
No és una interpretació meva, això ho va dir el senyor Homs.
No.
Sí, sí.
Va dir que no hi havia una majoria prou important de l'independentisme.
No, va dir literalment que el procés de moment quedava en suspès perquè la CUP no... Això va ser, el que passa que va ser divendres, i com després va... O dissabte, no me'n recordo, com va haver els accidents
els atemptats, vol dir.
Sí. Jo sóc molt rigorosa, si dic una cosa és que és així.
Perdoni que queden segons, senyor Pere Pardo, perquè no es quedi sense parlar d'aquest tema.
Només diria que un símil que fèiem servir a l'escoltisme i a la muntanya, quan estàs fent, vols anar al cim i veus que el temps no és bo, lo aconsellable és tornar al camp base i esperar que els temps vinguin més bons. No vol dir renunciar en l'aspecte, però sí, potser buscar un moment que sigui més idoni. Mm-hmm, doncs... Potser no amb el temps que tinc, tampoc.
No, no, gràcies per la seva... Avui ens volem acabar amb un colpidor missatge d'un noi que va perdre la seva dona als atemptats de París. Diu, els islamistes que han fet això no tindran el meu odi. Doncs amb això ens quedem, amb la crida de l'arcabisbe de París. No, no, també.